Para
mí, res.
Si me necesitas.
Ahora suponemos que, como decías, Toni, voy
si a. Si me necesitas para hablar de tema de Puigdemont, lo que haga falta, doncs, Ernesto,
sí,
Ernesto,
Ernesto, hoy. Perdona.
Me he quedado con muchos temas. Porque
hoy me has cascado 45 minutos.
Bueno, pero me ha quedado muchos temas.
Estás a punt de tirar-me per la quinta.
Catón.
Avui ya es suficiente. Demà, si vols, tornem-hi. Pero avui ya creo que los oyentes ya.
La gente lo está pidiendo.
Va, fins demà. Que vagi bé. Bona nit. Les 8.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Com dèiem, les negociacions per la llei d'amnistia que agafen força després de la decisió del Suprem d'investigar per terrorisme la causa contra Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg, de moment el jutge García Castellón, que se surt doncs amb la seva, i això, com dèiem, fa que aquesta aprovació de la llei d'amnistia agafi encara una rellevància més gran pels partits independentistes. Tant el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com també el portaveu de Junts, Josep Rius, s'hi han referit fa una estona amb aquests termes.
Estem davant d'una aberració jurídica sense precedents. Criminalitza el dret a la protesta. Està basat en supòsits absolutament falsos. Per tant, aquesta llei d'amnistia és més necessària que mai.
Confondre l'exercici del dret a manifestació que va suposar tsunami democràtic amb terrorisme confirma el que ja hem manifestat en moltes ocasions. Existeix una manca de qualitat democràtica a la judicatura espanyola.
De seguida ho ampliarem i també anirem cap a Madrid per saber exactament com queda tota la investigació que es repartiran entre el Suprem i l'Audiència Nacional, una decisió que genera molts dubtes, sobretot després que la Fiscalia també es pronunciés en contra d'investigar els fets de Tsunami com a terrorisme. Això, de fet, és la clau de tot plegat. Què es pot encabir i què no dins d'aquest delicte? Doncs bé, per aclarir-ho, entrevistarem l'especialista en dret penal del terrorisme, Mariona Llobet. Serà en temps de tertúlia al costat dels advocats Maria Vila i Jordi Jordi Cabré, el cap de política de l'ACN, Rafa Garrido, i la periodista del Crític, Laura Aznar. Amb ells també parlarem del cas Koldo, que s'ha acabat girant en contra del PP. El motiu és que la trama hauria estat negociant també amb el portaveu dels populars al Congrés, Miguel Tellado. És el que creu, si més no, el jutge de l'Audiència Nacional, i això ha fet que uns i altres s'hagin tornat a llançar avui els plats pel cap. Mentrestant, els pagesos deixaran de tallar les carreteres abans d'aquesta mitjanit, perquè la conselleria ha acceptat bona part de les seves demandes. Reduirà la burocràcia, hi haurà moviments dins de l'ACA i el departament es tornarà a dir d'agricultura, ramaderia i pesca, que és com reclamaven. Connectarem també en directe des dels talls, que encara continuen actius. I a banda d'això, avui s'ha acabat el Mobile, amb xifres molt positives. El balanç total és de 101.000 congressistes, menys que abans de la pandèmia, però els organitzadors n'estan més que satisfets. L'any que ve el Congrés es farà una setmana més tard, serà del 3 al 6 de març. I també ens fixarem en un projecte per reduir la segregació escolar després que els últims mesos se n'hagi parlat tant arran dels mals resultats de les proves PISA. De moment s'està fent a Vic i Manresa, com dèiem, amb bons resultats, i explicarem exactament en què consisteix. I pel que fa a la previsió del temps, durant la nit plourà de manera feble en moltes comarques, però demà, de bon matí, ja només quedaran algunes precipitacions al litoral i al prelitoral central. A mitja tarda descarregaran alguns ruixats al Pirineu Occidental, amb una cota de neu que estarà entorn dels 1.400 metres. Dia ventós a la meitat sud del país i també a l'Alt Empordà, amb temperatures en la majoria de casos que seran molt semblants a les d'avui. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
L'independentisme que surt en tromba a carregar contra la decisió del Suprem. Ara ho dèiem, consideren que la justícia torna a fer política i que és un intent de carregar-se la llei d'amnistia. Això després que el Suprem hagi obert a causa a Carles Puigdemont i a Ruben Wagensberg per terrorisme. La sala penal s'ha cregut els arguments de Manuel García Castellón i ja els investiga pels suposats vincles amb Tsunami Democràtic.
Ho fan contra del criteri oficial de la Fiscalia, que no va veure enlloc el terrorisme. La maniobra del Suprem arriba quan s'està a la recta final de les negociacions entre el PSOE i Junts per Catalunya per l'amnistia. I és que el calendari pressiona per fer via. Just d'aquí una setmana, el 7 de març, és la data límit perquè el Congrés aprovi la llei.
Per una banda, el president Pere Aragonès i Esquerra Republicana aprofiten aquest moviment del Tribunal per reclamar Junts i també els socialistes que arribin a un acord d'una vegada per totes. Adrià Santasusagna.
Els republicans no els ha sorprès que el Suprem torni a la càrrega contra els líders independentistes. Tenen clar que tot plegat el que busca és que no s'aprovi la llei d'amnistia, ja que les acusacions per terrorisme no s'aguanten per enlloc, ho diu el president Pere Aragonès.
Entra doncs, a intentar boicotejar una llei d'amnistia. I aquesta és la darrera raó de tot. La raó última per la qual el Tribunal Suprem, doncs, ha decidit acusar per terrorisme el que són simples protestes, doncs és per impedir la llei d'amnistia que ha de permetre passar pàgina a la repressió.
Per tot plegat, el president veu necessari que Junts i el PSOE arribin a un acord de forma immediata perquè la llei es pugui aprovar com més aviat millor.
I per la seva banda, Junts per Catalunya, que carrega durament contra aquesta decisió del Suprem d'investigar per terrorisme Puigdemont, donen per fet que és una maniobra per torpedinar les negociacions per la llei d'amnistia i auguren un altre ridícul dels jutges a Europa, Laia Colomer.
Sí, des de Junts expliquen que els jutges europeus ja no van comprar ni la rebel·lió ni la sedició i que ara tampoc ho faran amb el delicte de terrorisme. Lamenten que el Tribunal Suprem estigui posant en perill l'exercici de drets fonamentals tant a l'Estat espanyol com també a Europa, i el portaveu Josep Rius hi veu una clara intenció de posar pals a les rodes al poder legislatiu amb clara referència a l'amnistia.
Una vegada més, el Tribunal Suprem baixa a l'arena política mirant d'interferir en la voluntat del legislador. I després són ells els que demanen respecte per la separació de poders.
Els de Puigdemont eviten dir si la decisió d'avui del Suprem afecta les negociacions amb el PSOE, però sí que confirmen que per ara es mantenen.
I tot plegat, com dèiem, després que el Suprem hagi avalat l'estratègia de Manuel García Castellón i investigui per terrorisme a Carles Puigdemont. D'aquesta manera, contradiu el criteri de la Fiscalia que demanava, recordem, arxivar la causa de Tsunami Democràtic. De fet, el Suprem reforça la idea que l'expresident va liderar a l'ombra les protestes independentistes. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el Suprem no deixa marge a la interpretació i reforça l'acusació de terrorisme contra Puigdemont. Això sí, es limita a acceptar només la carpeta de l'expresident i la de Rubén Wagensberg. Són els dos únics implicats en el cas que continuen aforats. Un per eurodiputat i l'altre per representant al Parlament. La resta d'investigats, és a dir, 10 persones més, continuaran amb el cas a l'Audiència Nacional. Ho ha decidit per unanimitat la sala segona del Suprem, amb Manuel marxant al capdavant, que ara passa la patata calenta a Susana Polo, una magistrada progressista que mirar la instrucció. La decisió del tribunal per encarregar-se de la investigació contra Puigdemont contradiu de dalt a baix l'informe de la tinenta fiscal. Fa només una setmana recomanava arxivar-ho tot perquè García Castellón, deia, es basava només en especulacions. El Suprem, per tant, no li fa cas i s'aferra als arguments de l'Audiència Nacional i la Junta de Fiscals.
Com dèiem, però la decisió del Suprem dona per bons els indicis de terrorisme contra Puigdemont. El pal de paller de l'argumentació que ara fa el tribunal és pràcticament idèntic al relat que Arnau durant mesos ha fet Manuel García Castellón.
Exacte, l'escrit del Suprem el podria signar perfectament l'Audiència Nacional perquè es basa en els mateixos trumfos, el bloqueig a l'aeroport del Prat i les lesions a alguns policies durant les protestes del Tsunami. Els magistrats ho encaixen tot en l'anomenat terrorisme de carrer i equiparen l'independentisme a la Kale Borroka. El Suprem avala Puigdemont com a líder absolut de la mobilització i creuen que podria haver-la diluït. De fet, fan servir un concepte nou, l'home del darrere, per tant, l'home a l'ombra. Els jutges del Suprem mantenen que el terrorisme no és un fenomen estàtic, consideren que va evolucionant i que, per tant, no es pot limitar a organitzacions com ETA o la Jihad. La decisió del Suprem, per tant, suposa un atac a la línia de flotació de l'amnistia perquè confirma els delictes que ara mateix el PSOE i Junts negocien excloure de la llei.
Doncs bé, en aquest sentit, justament avui el jutge García Castellón s'ha endut una altra plantofada relacionada amb el cas de Tsunami. L'Agència de Seguretat Aèria assegura que la manifestació a l'aeroport del Prat no va posar en risc ni a cap persona ni tampoc als avions.
Ho diu en l'informe que ha fet aquest organisme en resposta a la petició que li va fer el jutge de l'Audiència Nacional. Segons ha avançat el diari .es, l'Agència de Seguretat Aèria diu que no es va notificar cap problema relacionat amb la seguretat ni que posés en perill qualsevol avió, passatgers o persones. Aquest informe s'assuma al que va fer AENA, també per petició del jutge, que deixava clar que les protestes del Tsunami del 14 d'octubre del 2019 no van suposar un problema de seguretat.
Sí, com sigui, el PP, que interpreta la decisió del Suprem com un revés a Pedro Sánchez, la portaveu dels populars, Cuca Gamarra, pronostica que els independentistes no podran esquivar la justícia espanyola.
El Estado de Derecho no lo puede comprar Pedro Sánchez. Está por encima de él. Funciona en nuestro país y, lógicamente, no lo podrán frenar porque es más fuerte que Pedro Sánchez. Que lo único que pretende es amnistiar a aquellos de los que depende, bien sea corruptos o bien sea personas que puedan estar imputados por delitos de terrorismo.
De fet, en el terreny polític i malgrat tot aquest moviment del Suprem, les negociacions entre Junts i el PSOE per l'amnistia es mantenen. Com dèiem, d'aquí a una setmana tot estirà, cal haver-les desencallat. Recordem que els de Puigdemont pressionaven perquè s'incloguessin a la llei els delictes, precisament, de terrorisme.
Almenys abans de saber-se la decisió del Suprem, les converses estaven encarrilades. Així ho avançava aquest matí El País. Diu que el PSOE insisteix que no permetran que els delictes de terrorisme entrin dins de l'amnistia, tal com demana Junts, perquè creuen que si ho fan, el Constitucional o la justícia europea la podrien tombar. Tot i això, sí que han ofert diverses fórmules o retocs del text que deixin sense marge els jutges per perseguir Puigdemont o Marta Rovira. Entre els entrebancs dels últims dies hi ha el cas Koldo, que esquitxa un dels negociadors del PSOE, Santos Cerdán, com l'estat de salut del secretari general de Junts, Jordi Turull, que dilluns va tenir un infart. Precisament avui els metges li han donat l'alta i ja és a casa.
Doncs bé, sobre aquest últim moviment del Suprem i tota aquesta causa de tsunami democràtic, avui l'hem preguntat al periodista del diari Punt.es, Oriol Soler, què en pensa.
Terrorisme de baixa intensitat. És el nou marc que vol imposar el Tribunal Suprem per tal d'intentar extraditar Carles Puigdemont o, si més no, retrasar l'aplicació de la llei d'amnistia amb recursos a la justícia europea. El Suprem es posa des d'avui al capdavant del front judicial contra l'amnistia, malgrat que els indicis contra Puigdemont estan lluny de mostrar un partidari de la violència. De fet, en l'única conversa del sumari que el Suprem fa servir contra l'expresident, Puigdemont alerta de que si hi ha un mort, sigui del bàndol que sigui, l'independentisme perdrà. Tot plegat és una repetició de la causa del procés sense prendre les lliçons del passat. Alemanya ja va dir el 2018 que no es podia responsabilitzar Puigdemont dels disturbis a les escoles de l'octubre. I ara resulta que pel Suprem l'expresident dirigia Tsunami a cop de tuit. El primer cop ja no va colar i de moment Suïssa ja ha deixat clar que tampoc funciona la carta del terrorisme.
Gràcies, Oriol. Doncs bé, les maniobres judicials del Suprem avui han eclipsat una mica, si més no, les novetats en el cas Koldo, que ha quedat convertit en una trama corrupta on el PP també queda sota sospita. La presumpta xarxa corrupta hauria negociat amb el portaveu parlamentari popular Miguel Tellado. Almenys així ho creu el jutge de l'Audiència Nacional i això que ha comportat un creuament d'acusacions a dues bandes, entre María Jesús Montero i Alberto Núñez Feijóo.
Hoy el Partido Popular tiene que dar muchas explicaciones de por qué el nombre del señor Tellado figura ahí, cuál era su papel de intermediación y, en su caso, quién es un tal Alberto.
Sánchez tiene que contestar a los españoles qué responsabilidad política y, en su caso, personal tiene en la trama que estamos conociendo.
A la interlocutòria del jutge Ismael Moreno hi apareixen Ábalos, Miguel Tellado i una tercera persona identificada com Alberto. Però sense cognom, anem cap a Madrid de nou, Jordi Armenteres.
Sí, la part filtrada del sumari és la que afecta les Illes Balears. La trama corrupta va vendre mascaretes a ministeris i comunitats autònomes. En el cas de les Illes, es van adonar que tota la partida de mascaretes era defectuosa. El govern, llavors, de Francina Armengol, ara presidenta del Congrés dels Diputats, les volia tornar. Aquí és on apareix Ábalos, que hauria de fer de mediador per convèncer el govern balear que deixés córrer la reclamació. Amb el canvi de govern a les Illes, ara hi governa el PP, la trama contacta amb Miguel Tellado amb coneixement d'un tal Alberto per evitar haver-se de menjar la comanda. Tellado avui ho ha negat.
Yo niego rotundamente, esos contactos. En ningún caso.
Le llamaron para verse con usted.
No hemos tenido ninguna relación con usted.
I Ábalos també ho ha negat taxativament. Ho ha fet en una conversa amb RAC1, sense micròfons. També s'ha referit a la fotografia que ha tret avui El Mundo, en què se'l veu amb Koldo García, un dels components de tota aquesta trama corrupta, el 10 de gener, en una marisqueria de Madrid. Ahir ell deia que feia molt temps que no en sabia res, però hi ha aquesta foto. Ábalos diu que la trobada va ser fortuïta.
Gràcies, Jordi. Aquest cas que compromet també la situació política del PSOE. Avui Pedro Sánchez ha perdut una altra votació i es demostra la fragilitat dels seus suports. El PP ha aconseguit tirar endavant la reprovació del ministre Grande Marlaska per la seva gestió en els assassinats de policies a Barbat i a Cádiz. L'abstenció de Junts i de Podem han permès, doncs, al PP i a Vox de guanyar aquesta votació. Un minut minut i arribarem a un quart de nou. Encara en crònica política, Pere Aragonès descarta fer govern amb Salvador Illa després de les eleccions catalanes. El president diu que cap de les maneres pactarà amb el PSC. Ara bé, Aragonès no tanca, això sí, la porta a tornar a fer govern amb Junts per Catalunya.
Les eleccions estan previstes pel febrer del 2025, just d'aquí a un any, però Aragonès ja dibuixa quin pot ser l'escenari electoral. En cas que hagi d'escollir entre governar amb socialistes o Junts per Catalunya, el president té clar que ho intentarà amb Junts. N'ha parlat a Ràdio 4.
Podria ser possible un nou govern d'Esquerra amb Junts. No ho descarta.
En aquesta vida, descartar, es poden fer molt poques coses de descartar.
Descartaria un govern d'Esquerra amb el PSC?
Jo crec que tenim uns models molt diferents.
O sigui, això sí que ho descarta.
Sí, clar.
No, però com ha dit que en aquesta vida pot descartar poques coses?
Doncs mira, aquesta sí.
Aquesta
és a dir,
sí.
En el sentit de que tenim uns models molt diferents respecte a l'horitzó.
Sobre els pressupostos, Aragonès ha demanat als comuns que hi donin suport.
Un altre dels fronts oberts que tenia el govern eren aquestes negociacions amb la pagesia. Doncs bé, el Departament d'Acció Climàtica accepta bona part de les demandes que feien, que ha promès desconvocar els talls a les carreteres abans d'aquesta mitjanit. La conselleria ha acceptat reduir la burocràcia per tramitar els ajuts. Hi haurà també moviments dins la direcció de l'ACA i es recuperarà el nom de Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. El conseller David Mascort ha celebrat aquest acord.
Avui crec que és un gran dia pel país perquè el govern, amb tot el sector primari, hem posat les bases de com enfrontar els grans problemes que té la pagesia, la ramaderia del nostre país de forma col·lectiva.
Tot plegat després d'una reunió de 4 hores amb els líders del sector. En té més detalls el Jordi Claret.
Ha estat una trobada clau i que ha posat cara a cara una vintena de representants del sector, entre membres de Revolta Pagesa, JARC, Cooperatives Agrària i Unió de Pagesos, amb el conseller David Mascort. La reunió ha donat fruits. Acció Climàtica ha acceptat fins a 5 propostes que s'han signat de manera conjunta i una altra només amb Revolta Pagesa. D'una banda, el departament s'ha compromès a repetir la trobada d'avui de manera continuada i ha anunciat que donaran veu a les organitzacions presents al ple monogràfic de la setmana que ve. Pel que fa a les ajudes, ha promès que arribaran més ràpid i que es destinaran 3 milions d'euros més al regadiu, un dels punts que ha destacat el coordinador general d'Unió de Pagesos, Joan Cavall.
Un ajut complementari d'uns 200 euros més per hectàrea a les zones de regadiu perquè quedaven infravalorades amb el que l'ajuda que havia acabat sortint segons la normativa europea. Uns 3 milions d'euros més per als pagesos del Canal d'Urgell, Segarra-Garrigues, Tert i Muga.
El conseller també ha cedit pel que fa al canvi de nom del departament, tot i que es mantindrà el terme d'Acció Climàtica. I ha promès a Revolta Pagesa que hi haurà canvis a l'Agència Catalana de l'Aigua que afavoriran el sector.
Doncs bé, com dèiem, tot i aquest acord, els pagesos que mantenen encara aquesta hora la protesta a les carreteres, a la P7, a Pontós, i també a la 2, a Tàrrega, anem a aquest segon punt, a la capital de l'Urgell, on a aquesta hora decideixen en assemblea si continuen amb la protesta. Karen Alfonso, bona nit.
Bona nit, doncs sí, fa pocs minuts que ha començat una assemblea aquí a Tàrrega, a la 2, el tall més multitudinari d'aquí Ponent. Ara per ara els estan explicant què s'ha dit avui a la reunió i seguidament doncs decidiran què faran a partir d'ara. Opinions diverses aquí. Alguns pagesos, després dels acords, opten per aixecar el tall, mentre que molts d'altres diuen que com a mínim es queden aquí fins demà a la nit, que és quan tenen els permisos. En parla un pagès manifestant, Jordi de Borges.
Ho veiem malament, perquè volen que marxem a les 12 i a dalt me sembla que no hi ha gaires ànimos de marxar a les 12. Es volen que demà tot el dia. A més, els acords només estan parlats, no hi ha res firmat. Pues, si no hi ha res firmat, és com si no hi hagués res. Pues, la gent no està per marxar.
El que sí que s'ha aixecat ja és el tall de l'AP2 a Sosen, on alguns dels pagesos que hi havia allí en aquella via doncs, s'han apropat aquí a Tàrrega per escoltar aquesta assemblea. A hores d'ara aquí s'apleguen doncs, més de 300 pagesos i prop de 200 tractors.
Gràcies, Karen. Bona nit.
Bona nit.
I també mateixa situació a l'AP7, com dèiem, el seu pas per Pontós, a l'Alt Empordà, on també hi ha una assemblea en marxa. Sandra Florença, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, ara mateix els pagesos gironins han començat una assemblea fa pocs minuts, però no tenen massa clar si aixecaran el tall. De fet, ara ho sotmetran a votació. El que sí han fet és llegir aquests 7 punts que han aconseguit i estan en aquest acord i estan bastant satisfets, però diuen ells que encara hi ha alguns punts que no els convencen del tot, com per exemple que els ha proposat el govern que els ha dit aquesta reorganització, però que no volen tocar el director de l'ACA. Amb tot plegat, ells el que sí fan és preparar-se el sopar i acabar amb aquesta assemblea, a veure què decideixen.
Doncs bé, estarem també pendents del resultat d'aquesta assemblea per saber si s'atura o no aquest tall a l'AP7. Gràcies, Sandra, que vagi bé. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Les 8 i 19 minuts, més qüestions. El Congrés Mundial de Mòbils tanca aquest any amb 101.000 congressistes.
Aena, Aeroports per a tu, et porta les notícies del Mobile World Congress.
La fira ha tancat aquesta tarda i, tot i que no s'han superat les xifres d'assistència rècord abans de la pandèmia, el màxim responsable del Congrés diu que ha estat la millor edició de la història, Montse Martí.
101.000 congressistes és per sobre dels 88.000 de l'any passat, tot i que no s'ha arribat als 109.000 d'abans de la pandèmia, però s'ha superat les previsions que tenia GSMA per l'edició d'aquest any. El màxim responsable del Congrés, John Hoffman, diu en un comunicat que Barcelona ha tornat a complir. El director general de Fira, Constantí Serrallonga, diu que tothom n'ha quedat molt satisfet d'aquesta edició i admet que ja han començat a treballar per buscar espais per poder créixer l'any que ve.
Doncs buscarem fórmules, diguem-ne, de construccions temporals, allà on puguem, per guanyar espai real, i ens farà falta, perquè ja ens ha anunciat la GSMA doncs, que aquesta necessita un espai. I parlarem, no és descartable que puguem fer alguna cosa amb Montjuïc en absolut.
Entre les xifres també s'especifica que el 26% dels assistents han estat dones. Ja hi ha data, per cert, fixada per l'edició del Mobile de l'any que ve. Es farà una setmana més tard, la primera de març, del 3 al 6 de març.
I per cert que les 107 empreses que s'han exposat a l'estand de la Generalitat durant el Mobile han generat més de 18 milions d'euros de volum de negoci, segons els càlculs que fa el govern. La Generalitat ha apuntat que un de cada quatre assistents ha passat pels estands de les empreses catalanes en aquesta edició.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreix-ho a undiasenseaeroports.com. Aena. Aeroports per a tu. Gobierno de España, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
8 i 21 minuts, els països occidentals fan una crida a la calma i responen a les amenaces de Vladimir Putin. El president rus els ha advertit que entraran en un terreny perillós si continuen amenaçant amb un enfrontament directe amb Rússia. Ho ha dit en referència a les declaracions d'Emmanuel Macron en aquesta setmana. No descartava enviar tropes a Ucraïna. Doncs bé, fonts de l'OTAN han reiterat que no hi haurà tropes aliades en territori ucraïnès. La Comissió Europea ha anat però encara més enllà. Creu que tot plegat és una maniobra desesperada del president rus per tapar el seu fracàs militar. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Sorprèn el to i la contundència d'avui de Brussel·les, que ha reaccionat pràcticament a l'instant a les paraules de Vladimir Putin. Avui res de to diplomàtic. La Comissió Europea l'ha titllat de mentider i diuen que aquestes paraules són inacceptables i que és un altre intent per arrossegar la comunitat internacional, que el pot seguir cap al seu terreny de manipulació i que les seves paraules només fan que deixar pels terres el nom del seu país, de Rússia. El portaveu d'Exteriors de la Comissió Europea, Peter Stano, a més, creu que les eleccions russes, que se celebraran dues setmanes, han tingut molt a veure amb aquestes declaracions.
This speech needs to be seen in the context of the...
Aquestes converses s'han de llegir en clau electoral i en el seu intent de ser reescollit d'aquí a dues setmanes. El discurs d'avui era una altra oportunitat de difondre les seves mentides i aquestes amenaces nuclears són del tot inacceptables i inapropiades.
L'OTAN, en canvi, ha volgut ser més prudent. Fons de l'Aliança recorden a RAC1 que una guerra nuclear no es pot ni lluitar ni guanyar i assegura que la intenció dels aliats és no trepitjar territori ucraïnès.
Doncs bé, com dèiem, aquesta és la resposta d'Occident al discurs ple d'amenaces que Vladimir Putin ha fet aquest matí davant l'Assemblea Federal. L'ha seguit el corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo.
Putin ha titllat de deliri les advertències dels governs que difonen la idea de que Rússia vol atacar Europa. En el seu discurs de balanç de l'any a l'Assemblea Federal, el president rus ha advisat que, tot i no tenir la intenció de declarar una guerra a gran escala, un enfrontament directe entre l'exèrcit rus i els països de l'OTAN significaria una escalada bèl·lica que aniria més enllà d'Ucraïna i que Rússia disposa d'armes que poden arribar a Europa.
Dir que Rússia pretén atacar Europa és un disbarat. L'únic que vaig dir és que nosaltres també tenim armes que podrien arribar al seu territori. No haurien d'inventar-se coses que espanten el món sencer. Això suposa una amenaça real de conflicte amb armes nuclears que implicaria la destrucció de la civilització.
Putin ha tractat també altres qüestions i en el terreny econòmic ha presumit del creixement del producte interior brut del país durant el 2023, esquivant així les sancions occidentals.
Gràcies, Abel. I encara a l'exterior, al Pròxim Orient, almenys hi ha un centenar de palestins morts a Gaza pels atacs d'Israel. També hi ha més de 700 ferits. La massacre de l'exèrcit hebreu ha estat en un punt de repartiment d'aliments al sud-oest de la ciutat. Segons diversos testimonis, han obert foc quan hi havia una multitud al voltant d'un dels camions amb ajuda humanitària.
Israel es defensa assegurant que ha disparat perquè les tropes que protegien els vehicles s'han sentit amenaçades en quedar envoltades per milers de persones. Després de la matança, Hamas, que acusa Israel de fer una neteja ètnica premeditada, ja ha avisat anunciat que la seva continuïtat en les negociacions per establir una treva penja d'un fil. El grup terrorista que controla el govern a la franja parla de 760 víctimes mortals i des que va començar el conflicte l'eleva aquesta xifra fins a les 30.000. De la seva banda, la Casa Blanca ha admès per primera vegada que la xifra de nens i dones morts a Gaza supera les 25.000 víctimes.
Per arribar a dos quarts de nou, una de cada sis persones que viu a Catalunya ve de l'estranger. Segons l'IDESCAT, l'1 de gener del 2023 vivien a Catalunya 1.350.000 persones nascudes fora del país. En són un 10% més que l'any anterior. Repassem la resta de dades amb la Laia Framis i el Joel Penya.
Quantes nacionalitats hi ha a Catalunya?
N'hi ha representades 170 de diferents punts del món. La més freqüent és la marroquina, amb 230.000 persones. La segueixen de lluny la nacionalitat romanesa i en tercera posició la italiana.
A quines comarques hi ha més representació estrangera?
A la Segarra i l'Alt Empordà, on representen més d'un 25% de la població. En tercer i quart lloc hi ha el Barcelonès i la Selva, on percentualment viuen menys estrangers des del Vallès Oriental, l'Anoia i el Moianès, on suposen un 10% dels habitants.
I com s'explica el creixement d'aquesta població?
Els últims anys, més enllà de les entrades i sortides del país, hi ha hagut un alt creixement vegetatiu i un procés important de naturalització. Durant el 2022 van obtenir la nacionalitat espanyola 50.000 residents a Catalunya.
I a tot això, ho dèiem també en començar, el Departament d'Educació es marca com a objectiu de cara al curs que ve reduir la segregació escolar. Per aquest motiu ha impulsat la creació dels anomenats grups singulars, que consisteix en la introducció d'alumnes ordinaris en centres en què la majoria d'alumnes són vulnerables per motius econòmics o també culturals. Dues de les ciutats pioneres a posar en marxa aquest sistema són Manresa i Vic. Mar Poyato.
Les famílies interessades es coordinen i quan hi ha un grup de 10 infants se'l reserva a la plaça directament. Ho explica la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix.
Les places les traiem de l'oferta inicial, de manera que assegurem que aquestes famílies ordinàries se'ls reserva aquestes places i així s'asseguren poder entrar en aquests centres.
Amb aquest sistema hi ha moltes famílies que perden la por a l'hora de dur els seus fills a les escoles d'alta complexitat. De fet, Núria Garriga és la directora de l'Escola Sant Ignasi de Manresa i diu que tots els alumnes se'ls educa per igual.
Totes les experiències que hem tingut a l'escola, els nens aprenen i tothom aprèn i no hi ha cap mena de problema. Val? El que hi ha és això, doncs més intercanvi d'experiències, no? I uns s'enriqueixen dels altres.
Dimecres que ve arrenca el període de preinscripcions a educació infantil i primària i divendres a secundària.
Doncs bé, més enllà de l'àmbit educatiu, un altre dels fronts que té obert la Generalitat és l'habitatge i en aquest sentit el govern està enllestint el projecte de llei per regular el lloguer de temporada. La consellera de Territori diu que l'objectiu serà combatre les estratègies que s'han empescat alguns propietaris per escapolir-se de la limitació dels preus. Esther Capella ho ha anunciat des del Parlament.
Que en breu tindrem enllestit el projecte de llei d'arrendaments de temporada per tal, doncs, d'evitar que a través de l'arrendament de temporada s'escapoleix el que és arrendament de forma permanent i que, per tant, que és allò que s'han empescat alguns per continuar obtenint, no beneficis, sinó continuar especulant.
Capella treu pit del compromís del govern en matèria d'habitatge amb més de 1.200 milions d'euros previstos als nous pressupostos de la Generalitat. La consellera ha aprofitat també la seva compareixença a la Comissió de Territori per presentar els números del departament per demanar als grups que hi donin suport. Els comuns, però, insisteixen que si no s'aparca el Hard Rock no hi donaran suport. I ara que parlàvem d'habitatge, a Santa Coloma de Gramenet s'està preparant un nou desallotjament al mateix bloc que té un risc d'esfondrament. Si ahir s'anunciava que una seixantena de veïns havia d'abandonar temporalment casa seva, les properes hores ho hauran de fer els d'una desena de pisos de l'escala B d'aquest mateix bloc. Última hora des de Santa Coloma de Gramenet. Bernat González, bona nit.
Bona nit. Sí, aquesta nit s'acabarà de desallotjar el sencer, el bloc de pisos que està en risc d'esfondrament. Hauran de marxar els veïns dels 11 habitatges de l'escala B, que són els que encara estaven vivint al bloc. L'Ajuntament ho ha comunicat aquesta tarda a tots els afectats, que han començat a fer bosses de roba i a fer tots els preparatius de menjar i de roba per anar a cases de familiars o en albergs d'emergència. Ho explicava RAC1 la Maria Isabel Hernández, una veïna que avui haurà de deixar el seu pis.
Y ahora nos han avisado la policía esta tarde y el arquitecto que a las 6 de la tarde ya teníamos que dejar los pisos. Entonces recojo las bolsas de ropa, comida de la nevera. Cuando acabe la reunión nos dejarán subir a coger las bolsas que las tengo ahí en la entrada y luego mañana puedo venir también y ahí recoger, porque claro, son muchas cosas. Pues voy a dormir en casa de una amiga.
L'Ajuntament de Santa Coloma segueix encara ara reunit amb els veïns per saber qui necessitarà ajudes i per informar-los de tot com es procedirà en aquests següents moments. Ara per ara no sabem quantes persones estarien afectades, per aquest segon desallotjament a Santa Coloma.
Doncs estarem també pendents del que passi amb aquest segon bloc, que probablement s'haurà de desallotjar també, com dèiem, a Santa Coloma de Gramenet. Gràcies, Bernat. Bona nit.
Bona nit.
Pràcticament 8:45, a partir de dilluns, totes les persones que tenen la regla podran recollir a les farmàcies un producte menstrual de franc. El Departament d'Igualtat i Feminisme es posa en marxa la campanya anunciada pionera a escala mundial. Podran recollir entre unes calces menstruals, una copa o dues compreses de tela.
Per recollir els productes s'ha de tenir l'aplicació de La Meva Salut actualitzada i descarregar-se un QR. Llavors només caldrà anar a la farmàcia, ensenyar aquest codi i triar el producte. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, diu que aquesta iniciativa ha arribat per quedar-se.
Hem apostat per introduir nous drets, com el dret a l'equitat menstrual. Què implica aquest dret? Doncs que totes les dones puguem decidir de manera lliure i informada com volem gestionar el nostre cicle menstrual al llarg de la vida. I això només és possible si tenim accés als productes menstruals adequats i una bona informació sobre el nostre cos i sobre la nostra salut.
El sector farmacèutic assegura que no hi ha problemes d'estoc i, en el cas que falti algun producte, els proveïdors els serviran en un màxim de 48 hores.
I atenció a això, a partir d'ara una relació sexoafectiva entre professor i alumne es considerarà mala praxi a la Universitat de Barcelona. El Consell de Govern de la Universitat ha modificat el codi ètic de la institució.
La universitat explica que la incorporació d'aquest punt servirà per evitar situacions d'abús i de conflicte d'interès a les avaluacions. Aquest canvi arriba després de la polèmica pels presumptes missatges sexuals que l'exvicerrector de la UB, Jordi Matas, va enviar a un alumne ara fa 8 anys.
I encara a Barcelona, a partir de l'any que ve, la ciutat tindrà un dels campus més grans del món dedicat a les malalties minoritàries. Estarà centrat en la recerca i també en l'atenció a pacients que tenen patologies rares. Penjarà de l'Hospital Sant Joan de Déu i esperen que les obres s'hagin enllestit al finals del 2025. Josep Ferrer.
El nou edifici, que destacarà pel seu disseny, tindrà uns 14.000 metres quadrats de superfície, dividits en 6 plantes. La seva construcció suposarà una inversió de prop de 43 milions d'euros, aportats per les administracions i donacions de la societat civil. Manuel del Castillo, director gerent de l'Hospital de Sant Joan de Déu, explica els avantatges del nou equipament.
Úniques contribuirà a millorar la vida dels pacients amb malalties minoritàries, aconseguint diagnòstics més precisos i més precoços, incorporant noves teràpies personalitzades, proporcionant una atenció més integrada i facilitant, a través de les noves tecnologies, una major accessibilitat als centres de referència.
A Catalunya hi ha unes 400.000 persones diagnosticades de malalties minoritàries.
8:32, canviem de qüestió. Els preus es moderen al febrer i han pujat fins al 2,8%. Això són 6 dècimes menys que el gener.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
S'explica per la baixada dels preus de l'electricitat. Són dades de l'Institut d'Estadística Espanyol.
Es tracta del descens de l'IPC més important des del juny de l'any passat. Durant el febrer, el preu dels carburants ha pujat lleugerament i pel que fa a la inflació subjacent, que no té en compte els aliments ni els productes energètics, cau 2 dècimes, fins al 3,4%.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
En successos, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 10 mesos de presó els dos paparazzis que van fer fotos en tobles a la periodista Mariló Montero mentre era de vacances a Bora Bora.
Es tracta de Diego Arrabal i Gustavo González, que no entraran a la presó perquè la pena és inferior als 2 anys, però sí que hauran de pagar una multa de 1.400 euros. El tribunal diu que els dos fotògrafs de la premsa del cor volien lucrar-se amb les fotos de Montero perquè les van intentar distribuir tot i saber que estaven vulnerant la seva intimitat.
I a Barcelona els Mossos han detingut un camioner per apunyalar-ne un altre al port de Barcelona. La víctima ja està fora de perill.
Tot va començar amb una baralla durant la jornada laboral. Tots dos treballen a les instal·lacions portuàries fent tasques de càrrega i descàrrega. La policia encara no sap els motius pels quals van començar a discutir i van acabar agredint-se.
En cultura, una mostra fotogràfica posa, volíem dir, al descobert els abusos de poder del magatzem de gas fallit del Castor. L'exposició Energia submergida de l'artista Paul Artés s'ha presentat en posta al centre d'Arlopati després de visitar la plataforma de gas al mar. Ha seguit aquesta visita l'Esteve Giral.
El castor impressiona i molt quan s'observa només mitja milla de distància a menys de 1.000 metres. És un monstre en fase d'hibernació pendent encara del seu desmantellament definitiu. L'artista barcelonina Paula Artés mira el castor d'una forma molt crítica, en una mostra carregada de subtileses i d'intencions per fer pensar sobre els mals del macroprojecte liderat per una de les empreses de Florentino Pérez i de tots els fils que es van moure des del món empresarial i també polític.
Que m'agradaria que l'espectador sortís a l'exposició emprenyat. O sigui, que l'espectador surti cabrejat, que l'espectador surti sent més crític, fent-se més preguntes.
La mostra es pot visitar al centre d'Arlopati a Amposta fins al 2 de maig i després farà cap a Barcelona.
I encara parlant d'exposicions, el Santa Mònica de Barcelona reflexiona sobre l'inconscient a la mostra L'altre costat. L'exposició que s'ha inaugurat aquesta tarda és un laberint immersiu on el visitant transita per les obres de 10 artistes locals i també internacionals.
Canviar-se de vestuari, llançar-se una lona gegant o transitar per imatges són algunes de les accions que faran els visitants. La mostra es podrà visitar de manera gratuïta fins al 2 de juny.
I compte enrere pel tret de sortida del Festival Circric al Montseny des del 16 de març fins el 9 de juny. Sant Esteve de Palautordera es convertirà en l'epicentre del circ i les arts al carrer, amb una programació que inclou els nous espectacles de Tortell Poltrona, Jordi Bertran i El Poni Pissador, entre d'altres. En té més detalls la Maria Cusó.
El tret de sortida el donarà l'espectacle Fils i Nassos, una proposta molt especial de Tortell Poltrona i Jordi Bertran que combinarà llum, colors, poesia i bogeria. Un espectacle, per cert, que forma part del projecte Cap Butaca Buida, la primera gran diada del teatre a Catalunya. En parla Montserrat Trias.
Marionetes i pallassos fent de marioneta i marionetes fent de pallassos. Tot un còctel de dos referents, tant del món de les marionetes, en Jordi Bertran, com del món dels pallassos, en Tortell Poltrona, jugant junts i compartint sinergies.
A partir d'aquí fins al juny, la Carpa del Montseny acollirà espectacles, jocs, tallers, música i la tradicional fira d'espectacles i activitats. Per cert, que el cartell d'aquest any és obra de Roser Capdevila, mare de les Tres Bessones.
I d'altra banda, també expliquem que la Institució de les Lletres Catalanes commemorarà aquest 2024 l'any Joan Salvat Papasseit amb motiu del centenari de la seva mort. Un programa de recitals poètics, espectacles i també exposicions que volen reivindicar el llegat del poeta. Per això, a més, també es reeditarà part de la seva obra. 8:36, en cinema a Màlaga obre demà una nova edició del Festival de Cinema de la Ciutat Andalusa amb un rècord de propostes catalanes, 50 títols entre llargmetratges, documentals i curts. De fet, la cinta inaugural de demà ja tindrà també accent català. Enviat especial de RAC1 a Màlaga, Udal Martínez.
La ciutat ja ultima els preparatius per acollir a partir de demà i durant 10 dies més de 250 produccions, la majoria de l'estat espanyol, però també de l'Amèrica Llatina. Entre les 18 cintes que optaran a endur-se la Biznaga d'Or a millor pel·lícula, n'hi ha 7 amb producció, direcció o protagonisme actoral català. Entre elles, Dragon Keeper, Guardiana de Dragones, cinta d'animació ambientada en la Xina imperial, dirigida pel barceloní Salvador Simó i que serà l'encarregada d'encetar el festival demà a la nit. Per Màlaga, però també hi passaran altres directors catalans de renom, com Isaki Lacuesta, Quique Maillo, Antonio Chavarrías o Maria Ripoll, i també actors com Francesc Orella, Pol López o David Verdaguer, amb el seu nou projecte després d'endur-se el Premi Goya fa menys d'un mes.
I del cinema passem a la música, perquè Shakira acaba de fer públic quines seran la resta de cançons que formaran part del seu nou àlbum Las Mujeres Ya No Lloran. Una nova col·laboració amb Bizarrap a banda d'aquest Music Sessions volum 53 que sentim. L'àlbum inclourà també La Fuerte i també hi haurà un duet amb Cardi B i repetirà també amb Rau Alejandro, amb qui ja va fer també aquest tema. Te felicito que bien actúas, solo me cabe duda. Total, el nou treball de la colombiana inclourà 17 cançons i estarà disponible a partir del 22 de març. Més música encara de Pretender s'assuma al cartell de les nits de Barcelona. La banda actuarà als Jardins de Pedralbes l'1 de juliol per presentar el seu 14è disc i també s'ha afegit a aquesta programació Rufus Wainwright. únic, però també hi ha Joan Dausà. Juanes, El Canca i el Mac Lari, tots s'incorporen a una llista de noms ja confirmats, com Patti Smith, Luz Casal, Sopa de Cabra i Mica, entre d'altres. El festival es farà el juliol a Barcelona i les entrades ja estan a la venda. I encara música en Roba Estesa ha publicat nou disc. Es titula de l'Oval o Millor i és el quart disc d'aquesta banda. El treball té col·laboracions com aquesta amb Antònia Font que estem sentint de fons. I precisament Roba Estesa és un dels grups que actuarà al Cruïlla Primavera. Es farà del 14 de març al 25 d'abril a Barcelona i servirà també per presentar els nous treballs de Ginestar. I dels Figaflaues. El Cruïlla Primavera acollirà 7 concerts que es faran en diverses sales de la ciutat i les entrades ja estan a la venda. 20 minuts justos per arribar a les 9 de la nit, moment de repassar els esports amb el Quim Salvador. Quim, bona nit.
Hola, bona nit.
El Barça de bàsquet en contra de jugar al Palau Sant Jordi.
El club ha sondejat amb una enquesta als socis i està en converses amb l'Ajuntament de Barcelona per portar alguns partits importants d'aquesta temporada al Palau Sant Jordi, però la idea no agrada al vestidor del bàsquet blaugrana. L'entrenador Roger Grimau i el base Tomas Satoranski han parlat avui a la roda de premsa prèvia al partit d'Eurolliga de demà contra el Mònaco.
Jo estic profunda i absolutament enamorat del Palau blaugrana.
Per a mi, el Palau, durant, quan estàs canviant coses durant la temporada, no és algo que veo muy positivo, ¿no? Yo creo que estamos muy acostumbrados de este Palau de esta temporada, donde la verdad que el apoyo de la afición es increíble.
Ricky Rubio està disponible per redebutar demà amb el Barça. La setmana passada ja ho va fer amb la selecció espanyola, però Roger Grimau no ha avançat si l'inclourà la convocatòria d'aquest partit de demà al Palau contra el Mònaco.
D'altra banda, l'Uni Girona ja està classificat per les semifinals de l'Eurocup.
Ha guanyat en partit que s'ha acabat fa poc més de mitja hora la pista del Galatasaray a Istanbul per 81-83. La tornada dels quarts de final, les gironines ja havien guanyat també a l'anada a Fontejau de 13 i es jugaran l'accés a la final contra el Besiktas o el Montpellier, que estan jugant ara mateix la tornada de la seva eliminatòria.
I aquesta nit es decideix també el segon finalista de la Copa del Rei de Futbol.
Atlètic de Bilbao, Atlètic de Madrid a Sant Mamés, tornada de semifinals amb avantatge d'un gol per l'equip basc, que va guanyar el partit de Nadal Metropolitano per 0-1. Antoine Griezmann és baixa per l'equip matalasser per aquest partit que ha de començar a 9:45. El Mallorca espera rival per la final que es jugarà el dissabte 6 d'abril a Sevilla.
Encara en futbol, sancionat a 4 anys per dopatge, Paul Pogba.
El centrecampista francès de la Juventus ha estat castigat 4 anys pel Tribunal Antidopatge d'Itàlia per un positiu de testosterona del mes d'agost de l'any passat, després d'un partit de Lliga al camp de l'Udinese. Pogba, que és a punt de fer 31 anys, ha anunciat que presentarà recurs.
Està també, d'altra banda, a punt de començar el Magdeburg-Barça de la Lliga de Campions d'handbol.
Arrenca 9:45, és la penúltima jornada de la fase de grups i el Barça, que ja té garantida la classificació directa pels quarts de final, en fa prova amb un empat per assegurar també la primera posició del grup B. El Magdeburg, que és el segon del grup, és el vigent campió d'Europa.
I per acabar, ha començat el Mundial de Fórmula 1 amb els primers entrenaments lliures a Bahrein.
Amb domini de l'anglès de Mercedes Lewis Hamilton, seguit pel seu company d'equip George Russell i pels espanyols Fernando Alonso, tercer amb Aston Martin i Carlos Sainz, quart amb Ferrari. El campió Max Verstappen amb Red Bull ha estat sisè, a 4 dècimes del millor temps. La cursa del Gran Premi de Bahrein, primera del Mundial de Fórmula 1 2024, començarà dissabte a les 4 de la tarda, hora catalana.
Gràcies, Quim. Bona nit. 9:02, repassem el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Esperàvem precipitacions per al final d'avui. Han arribat o no encara?
Mira, s'han escapat 4 gotes en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, però el gruix de precipitacions encara està a l'Aragó, que per cert estan pendents del riu Ebre, que baixa molt carregat. S'espera que el pic d'aquesta crescuda que té l'alerta a Saragossa doncs arribi a la capital aragonesa la propera matinada. De moment aquí doncs el que estem esperant són aquestes precipitacions que en general febles al llarg de les properes hores, per tant final del dia i al llarg de la nit, arribaran primer a les comarques de Lleida i Tarragona i al llarg de la nit podran anar plovent en molts sectors del país. De manera dispersa i precipitacions poc importants amb una cota de neu que acabarà situant-se cap als 1.000 metres, arribant amb aire més fred en altura aquestes precipitacions. A les comarques de Girona més aviat poca pluja, alguna coseta, alguna nevada cap al Pirineu Oriental al llarg de la nit matinada. Demà, de bon matí, per començar aquest mes de març, doncs tindrem encara algunes precipitacions durant les primeres hores del dia, cap a la costa i al prelitoral de les comarques de Barcelona. Per tant, zona molt poblada de Catalunya, de bon matí pot haver algunes pluges, però ràpidament la pluja escamparà i serà un matí en conjunt assolellat. A la tarda, alguns ruixats, com passa moltes tardes de primavera, poden aparèixer alguns ruixats cap al Pirineu, sobretot sector occidental, poc importants, cota de neu 1.400 metres. Baixen les temperatures a muntanya, a la resta, doncs semblants a les d'avui, tant de bon matí com al centre del dia, i reapareix el vent, que avui ha anat a la baixa, després d'uns dies molt ventosos en algunes comarques. Demà tindrem sobretot un matí de vent intens a les comarques de Tarragona, també al sud de les de Barcelona i Lleida, i també tramuntana moderada, amb algun cop fort cap al nord de l'Alt Empordà. La tramuntana ràpidament a la tarda anirà a la baixa, el mestral li costarà una mica més, però també el vespre pràcticament acabarà desapareixent.
Gràcies, Abel. Ho actualitzem d'aquí a una hora aproximadament. Fins ara.
Fins ara, a veure com tenim les pluges. Si van
a veure.
Vinga.
Estarem pendents. Fins ara. Pràcticament 3:15.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
La tertúlia d'aquest dijous, 29 de febrer, cosa que no podrem dir fins d'aquí a 4 anys, 29 de febrer, avui amb el Rafa Garrido, cap de política de l'ESN. Bona nit, Rafa.
Bona
com
nit,
estàs? L'advocada Maria Vila.
Hola,
bona nit, Maria. També la periodista del Crític, Laura Aznar. Com estàs, Laura?
Tal,
bona
estàs?
Nit. I el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Bona nit, Jordi. Què tal?
Bé.
Doncs avui tenim diversos temes sobre la taula, perquè aquesta decisió del Suprem doncs, ha tornat a complicar una altra vegada aquestes negociacions per la llei de l'amnistia, ara de seguida en parlarem, però abans tenim novetats sobre les protestes que abans comentàvem dels pagesos. Dèiem que la conselleria havia acceptat bona part de les demandes que feia la pagesia i que per tant tot feia pensar que aquests talls que duran des de dimarts s'aixecarien aquesta mitjanit, però sembla que hi ha novetats en algun d'aquests punts. Farem una pausa i ara de seguida quan tornem i anirem en directe per saber què és exactament el que està passant i si hi ha la possibilitat que aquests talls es mantinguin en alguns llocs.
RAC 1.
¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU.
Coche. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Comença el dia amb molta energia a Basic Fit, a casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara, gaudeix de 4 setmanes extra i emporta't una motxilla. Senta't bé i fes del fitness el teu bàsic. Avui és l'últim dia. Basic Fit.
Torna Fira Passió, un festival cultural i comercial on podràs gaudir de tot tipus d'activitats de cultura popular.
Curses de creus, desfilades d'armats, cercaviles temàtiques, divertides microescenes i bons productes de la terra.
Des de la Federació Catalana de Passions, t'animem a acompanyar-nos el proper 2 i 3 de març a Esparreguera.
Fira Passió, viu les passions.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Actualitzada. Renovada. Més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 8:48, ara de seguida parlarem d'aquest nou moviment del Suprem, però abans deixeu-me que anem en directe fins a l'A2, a Tarragona, i tenim la Karen Alfonso, perquè sembla que hi ha novetats sobre el tall que des de dimarts mantenen els pagesos. Karen, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs sí, s'ha acabat fa pocs minuts l'assemblea on s'ha decidit que a Tàrrega mantindran aquest tall almenys fins dissabte al migdia. Això és el que deia Jordi Arrufat, que ha set, doncs, qui ha parlat avui, un dels pagesos que ha parlat avui amb el president Pere Aragonès i que els li ha demanat això, que es poguessin quedar fins dissabte al migdia. Han fet una votació per democràcia i la majoria, doncs, ha dit que sí, per tant, aquest tall es mantindrà. Ens ho diu Jordi Arrufat, pagès de l'Urgell.
I li hem anat a explicar al president que no estem d'acord de marxar. Ell m'ho ha dit i m'ho ha ensenyat el paper firmat i nosaltres li hem dit que pot ser paper moll, vale? Compromís no és un acord. I allí hi ha algun apartat que hi posa compromís. Allí havia de posar acord, això, ja hem vist que estava firmat. Però nosaltres, llavors, pues lo 100% de la gent que està aquí a l'Urgell, i gent del Penedès, gent del Priorat, tota la gent que viu aquí no vol marxar, perquè volen un compromís ferm, un acord ferm i que veiem els resultats. No espera aquí 15 dies i 15 dies, perquè això és la mort del pagès.
Tot i que els han avisat que si no marxaven el que s'ha firmat avui, doncs no serviria de res. Els pagesos han parlat amb el president de la Generalitat i diuen que, bueno, el president els ha dit que això no ho faran i que només ells creuen que el president que no ho faran, i llavors només els hi han demanat allargar aquest dia i mig i veure més solucions i més contundents.
Karen, no sé si tenien permís per continuar aquesta protesta, perquè aquests talls s'han de comunicar. Hi ha presència policial aquí? Tenen permís o no?
Presència policial n'hi ha i, en principi, pel que ens diuen, de moment tenien permís fins demà a la nit, i suposem que, avui, doncs, ja els han demanat per també tenir-li dissabte.
Saps més o menys ara mateix quants pagesos o quants tractors hi ha aproximadament en aquest tall?
Doncs més o menys diria que hi ha uns 300 pagesos aproximadament, perquè també n'hem vist ara que acabaven d'arribar també fa pocs minuts pagesos de Soses, que estaven al tall de la P2 a Soses, i tractors podríem dir que n'hi hauria uns 200.
Doncs aquesta és la situació en aquest punt de la 2 a Tàrrega, amb aquesta protesta que es manté com a mínim fins dissabte al migdia. Han apuntat la possibilitat de que es pugui allargar fins i tot més que dissabte al migdia, Karen?
No, de moment no han dit res més, han dit que han demanat fins dissabte al migdia. No crec que pretenguin allargar més, tot i que mai es sap aquí.
Karen, moltíssimes gràcies, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
L'altre punt de connexió que teníem també durant el sumari era a l'AP7 a Pontós, a l'Alt Empordà, i en canvi allà sí que han decidit amb assemblea aixecar el tall. De fet, ho han anunciat fa uns minuts d'aquesta manera.
Per unanimitat s'ha decidit a partir de les 12 desconvocar. Ara diu que acabaran les obres, ho remataran una mica, que la mainada són malparits i tenen ganes, i anirem a sopar.
Doncs així és com ho han anunciat. El Jordi, que s'ha quedat una mica
esglaiat. Semblaven trets, això.
No. A veure, no sé, d'entrada, com veieu aquesta situació, que fins ara s'havia mantingut més o menys aquesta unanimitat entre les diferents columnes, entre els diferents organitzadors d'aquestes protestes, i ara veiem aquesta diferència. De moment, a Lleida, Tàrrega, concretament a la 2, es manté aquesta protesta fins dissabte al migdia, i en canvi, a la P7, a la mateixa hora, feien aquesta assemblea, i ara ho sentíem, han decidit aixecar el tall.
Bueno, és que no és un moviment homogeni, ni per a bé ni per a mal, ni ho és per a les demandes que estaven fent, perquè és veritat que hi havia gent que molt diversa, que tenia demandes molt diferents, i tampoc ho són per valorar els acords als que han arribat fins ara, no? I ja suposo que hi ha una sèrie de pagesos que veuen positiu que com a mínim s'hagi donat aquest primer pas, aquest acord, i en d'altres, doncs, que ho veuen insuficient. Sempre, a totes les protestes, a tots els col·lectius com protestes, sempre hi ha un grup que seria el tot o res. Jo demano 10, un vull 10, no? El que passa és que, clar, quan això implica tall de carreteres d'una manera més o menys massiva, la molèstia va més enllà de la protesta, no? Sobretot quan són tants dies. És veritat que, com escoltava el pagès que parlava abans, és que veiem un paper signat amb compromisos, no amb acords, no? Bueno, benvingut al llenguatge polític, també, no? Una mica, perquè al final són pocs els col·lectius que en un moment o altre no s'han sentit enganyats per aquest llenguatge una mica trilero, no? De farem tot el possible per... estem a favor de...
I impulsarem.
Després, impulsarem. Sí, o seguirem impulsant, que ja és... Sí, per tant, com a mínim situes el tema sobre la taula, que és un primer pas. Ara, d'aquí a que tothom vegi igual de bé, més que res perquè tampoc són organitzacions molt cohesionades, no hi ha una estructura que sigui més o menys estable, per tant, bueno, és fins a cert punt lògic que hi hagi divergències ara.
Jo estic d'acord amb el Rafa, penso que tot i així el que ha demostrat el sector les últimes setmanes és que té capacitat per organitzar-se i mobilitzar-se en un moment determinat, ha sabut treure la gent al carrer i fer sentir les seves reivindicacions, no? Que segurament estem parlant i portem setmanes parlant d'aquesta qüestió i dels malestars que existeixen i que travessen les persones que treballen en el sector justament perquè s'han plantat, no? Perquè s'han plantat, perquè han ocupat l'espai públic i perquè han tingut capacitat d'organització i de convocatòria per protestar. Jo crec que això és un bon símptoma, o sigui, l'eina de protesta funciona, no? I funciona també per marcar l'agenda i perquè estiguem parlant d'aquesta qüestió en relació amb el llenguatge que utilitzen els polítics per explicar si hi ha acords, principis d'acords o si s'aproximen a l'acord. El que veiem ara és que hi ha un seguit de compromisos, veurem fins a quin punt són efectius o determinants, perquè, per exemple, i ara ho comentàvem, no? un dels punts que reivindicava el sector era el canvi de nom de la conselleria. Veurem, perquè a mi no em queda clar si el canvi de nom és com finalista o si implica alguna cosa més enllà del canvi de nom, i veurem si els compromisos als quals han arribat les diferents administracions, si finalment acaben tenint compliment, que això sí que seria com símbol de l'èxit que han aconseguit, però com a mínim situar la qüestió als malestars de la pagesia en l'agenda política i mediàtica crec que és un triomf, tenint en compte que és un sector que normalment els periodistes moltes vegades vivim bastant d'esquenes a aquest sector.
Absolutament. Jordi, Maria, voleu afegir alguna cosa més?
No, que moltes vegades passa això, que quan el moviment es disgrega, no només passa que l'administració perd un punt de referència, hi ha algú que interlocuta i per tant sabem que si parlem amb aquesta persona o amb aquest grup de gent sabem que estem parlant una mica, no amb tothom, evidentment, però que recullen una mica la majoria del sentir d'aquest sector, sinó que, clar, quan les mobilitzacions s'allarguen, ho hem vist altres vegades, que coses que han generat una simpatia en la població molt important, al final la perden, perquè una cosa és anar a aplaudir els tractors que entren per la Diagonal, i al final hi ha gent que diu, home, si no me'n puc anar de cap de setmana, aquí ja m'està tocant una mica els nassos. I crec que és una cosa que podem veure, i no ho dic com una cosa bona ni com una cosa que hagi de passar, però que forma part també de la contradicció i a vegades d'aquesta incapacitat que molts tenim per entendre el fons d'aquestes reivindicacions, que d'altra banda crec que són unes reivindicacions en les que molta gent ja s'ha perdut una mica, perquè vam veure el ministre espanyol fa un parell de setmanes que semblava, jo la veritat és que vaig sentir aquelles declaracions i vaig pensar, ostres, si està comprant ja la totalitat de les demandes i per tant sembla, jo vaig acabar aquella compareixença pensant, totes les convocatòries seran desconvocades demà, perquè és que el cor de tot el que demanaven el ministre s'ho està fent seu. I en canvi han passat dues setmanes i veiem que no, que hi ha algunes coses que persisteixen i que a mi em costen una mica d'entendre, no? Com el cessament del director de l'ACA, que sembla ser que l'acord al final no és que el cessin, sinó que es reformuli l'ACA, no sé exactament de quina manera, no, tampoc no n'he estat del tot el cas, i després aquest canvi, com deia la Laura, del nom de la conselleria, que sense saber si això implica, com deia la Laura, canvis més de fons sobre el funcionament de la pròpia conselleria, un canvi de nom, no acabo d'entendre l'impacte.
Les competències seran les mateixes,
Clar,
per tant, no sé, jo li veig una càrrega més simbòlica que altra cosa, si vols.
Sí. Que
si
també és important, aquest simbolisme.
Si al final les competències seran les mateixes...
Si té la seva importància, el sentit que justament el que em temo és que el que estem vivint ara aquests dies ja és un tema molt de comunicació, Quan dius els pagesos estan tornant a tallar l'autopista, ja no són els pagesos, ja són aquells determinats pagesos que no estan, que estan seguint una altra línia i que consideren que els acords que s'han arribat no són suficients, que, per cert, un compromís és un acord, és a dir, em sembla que si anem al diccionari de sinònims és el mateix. És a dir, si tu et compromets una cosa que s'ha acordat, doncs la compleixes i punt. Una altra cosa és que hi hagi, com sempre, o dificultats de comunicar què es pretén, que és una cosa que ens està costant ara. A mi ara em costa saber què és el que es pretén exactament. I, a més, una altra cosa és que hi hagi una mena de manca de lideratge. És a dir, que no hi hagi una persona o grup identificable de persones capaç de representar a tota la pagesia catalana. Em temo que això és el que està passant i per molt que sigui una cosa interna, que és possible que sigui una cosa interna, a nosaltres com a ciutadans el que ens arriba no és clar, no és clar, encara no sabem què és el que falta.
també pot ser que de tots els pagesos que es van mobilitzar en el primer moment, una part important pensi que no és que li faltin motius per sortir i tallar carreteres, sinó que tenen unes obligacions, exacte, que han de complir, perquè tenen un bestiar a qui han d'alimentar, perquè tenen, vull dir...
Això ho explicaven, això... alguns pagesos i ramaders els primers dies d'aquestes protestes, que deien, jo he fet
aquí,
un dia,
però, ja no
però ens ho hem combinat amb algú altre, però ja no podem sostenir aquesta situació durant massa més temps.
Clar, clar, que per això no sabem, perquè al final, clar que només veiem els que surten i tallen carreteres, i que evidentment ara són molts menys que al principi, però tampoc no, crec que tampoc no hem de deduir d'això que els que hi havia al principi ara deixen d'estar d'acord amb aquestes reivindicacions, perquè segurament és simplement que no s'ho poden permetre.
Jo crec que és molt important això que planteja la Maria, en realitat, que hi hagi menys persones que estan sostenint durant els dies, no?, aquestes protestes i que estan tallant carreteres, és lògic, tenint en compte que fa dies que s'allarga, no?, fa dies que van començar a protestar. Per tant, no tothom tindrà les mateixes capacitats econòmiques, materials o de temps o de disponibilitat per estar al peu del canó, no?, i això podrà fer menys gent segurament que la que va sortir al principi. Per tant, segons quines lectures que hem de fer, que fem, també hem de tenir en compte aquest factor. I després, és cert, sempre passa que les protestes al principi són vistes amb millors ulls que si s'allarguen amb el temps, però és que per definició una protesta ha de tenir caràcter disruptiu, és a dir, ha de molestar, perquè és que si no perd la seva essència com a protesta, i jo crec que potser ens hauríem...
És el terrorisme.
Exacte, exacte, i ara anem aquí segurament, però jo crec que no hem de perdre de vista que a l'hora de qualificar-les o de valorar-les, aquestes protestes, més que si són